Valors a peu de carrer. Dirigeix Joan Salicru. Presenta Elena Canseco.
Molt benvinguts i moltes gràcies a tots els que heu decidit doncs, acompanyar-nos una setmana més. Avui comencem amb ganes, amb energia i amb esforç, perquè avui parlem, com sempre, d'un valor, en aquest cas, del valor de l'esforç. I com sempre també doncs, no podem parlar d'un valor jo sola, aquí parlant, doncs, fent un monòleg des de l'estudi, no. Doncs demanem l'ajuda d'un expert en aquest tema, en aquest cas la Fundació Espavila, que es dedica doncs, precisament a això, a fomentar el valor de l'esforç. Avui parlarem amb el seu portaveu, el Joan Vila, que ens explicarà de quina manera fan aquest foment de l'esforç i per què és tan i tan important doncs, que cadascú fomenti el seu propi esforç i que el faci palès cada dia en el seu, doncs, en el seu dia a dia, el seu tarannà i la seva manera de fer les coses. Joan Vila, Fundació Espavila, benvingut a Valors a peu de carrer.
Bona tarda. Hola, bona tarda.
Deia jo que l'esforç s'ha de fomentar, s'ha de potenciar i tothom doncs, l'hem de fer arrossegar en el nostre dia a dia, en tot allò que fem, fer-ho amb ganes, fer-ho amb esforç i fer-ho doncs, amb alegria, d'alguna manera. Això és sempre així?
A veure, no és sempre així i, per tant, per això s'ha creat coses com la Fundació Espavila, que és precisament per ajudar a motivar, a fomentar valors com l'esforç. Perquè nosaltres entenem que l'esforç és el rei dels valors. És a dir, si tenim ben activat l'esforç, ens serà molt fàcil activar altres valors com la responsabilitat, la persistència, la il·lusió, etc. O sigui, activant bé l'esforç, ens és fàcil tenir activats els altres. I això és molt, molt necessari en aquests moments,
i a més,
ja que hi ha una pèrdua d'aquests valors.
Sí, s'està perdent el valor de l'esforç, el valor de la constància, tot això és difícil de trobar actualment?
És difícil. A veure, la societat cada vegada s'ha anat més cap a una societat de consum, on tot sembla que ho podem arreglar comprant i venent, on doncs, l'oci i doncs, el viure, podríem dir, bé, sense, podríem dir amb l'esquena dreta, s'ha fet quasi un valor molt per sobre de tots aquests valors que parlem. No? Per això la societat ha d'entendre que tot allò que es aconsegueix amb esforç té un valor molt millor que tot allò que es compra només venent i comprant.
Clar, això t'anava a dir jo també, i Joan, perdona que t'interrompi, perquè sovint estem sentint això de que les coses, quan costen, quan t'hi has d'esforçar, en el moment en què doncs, ho aconsegueixes, dona la doble de satisfacció, no? És a dir, quan les coses costen, al final doncs, sembla que ens satisfà més tenir-les, no? Quan les coses costen poc, al final no li donem el valor que hauria de tenir.
Evidentment, això és així. És a dir, tot allò que doncs, ens ha costat d'aconseguir, ja sigui estudiar una carrera, ja sigui qualsevol fita, hem activat la motivació interna i ho hem lograt, al final doncs, tenim una satisfacció que no tenim ni molt menys amb tot allò que s'aconsegueix només comprant.
I Joan, tu ara parlaves de motivació, deies a vegades l'esforç doncs, el posem quan tenim una motivació real, una cosa per la que lluitar i per doncs, una fita on arribar. Potser el problema és això, és aquest, és a dir, ens falten motivacions, ens falten fites, ens falten reptes que realment ens posin les coses difícils per haver de lluitar?
D'acord. A veure, pensa que no hi ha esforç, o sigui, no hi ha ganes de generar un esforç si no hi ha motivació. Hi ha d'haver una motivació que ens doni ganes de fer això i, a més, veure que al final d'aquell esforç doncs, tindrà una cosa positiva per nosaltres. Si activem tot això, si activem bé la motivació, serà molt fàcil entendre que lograr aquella determinada cosa és molt important per nosaltres. I, per tant, l'esforç ja no es convertirà en un sofriment, sinó que es convertirà quasi en un goig.
Clar.
I mentre anem fent aquella cosa, doncs arribarem a aquella meta que doncs, ens hem proposat des del principi.
I vosaltres feu, com a fundació, també una sèrie de xerrades per escoles, per doncs, centres culturals. Tot això, sigui doncs, dirigit a nens, sigui dirigit a pares, a adults, a qui sigui, costa de fer entendre, és a dir, de vegades doncs, tots parlem, no? De, inclús la gent doncs, que té fills, t'has d'esforçar, ho has de fer, has de doncs, lluitar pel que vols i pel que t'agrada, i a vegades aplicar-nos-ho a nosaltres mateixos costa més, no, suposo?
No, evidentment costa. El que passa és que aquí es veu una cosa. Per exemple, nosaltres hem fet xerrades per escoles, per centres cívics, per espais de diàlegs que ens conviden, i allà doncs portem experts, portem professors de coach, portem psicòlegs, i fan la xerrada apropiada a la gent que ens ve a veure. És a dir, de vegades fem xerrades dirigits a nens, de vegades les fem dirigits a professors o pares en general. I veus que la gent els costa a venir a escoltar, podríem dir, xerrades d'aquest tipus. Però quan surt, surt amb una, animació que, evidentment, no s'ho esperava. És a dir, moltes vegades, per exemple, tècniques com la del coaching, que avui dia jo crec que seria interessant que tothom les conegués, doncs, de vegades la gent veu que diu, però tan fàcil és fer aquestes coses? Sí. En teoria, és clar, perquè llavors necessita l'esforç de fer-ho, no? Però és molt bo saber el programa de com han d'anar les coses, no? I això ho veiem. Quan fem xerrades, molta gent doncs, surt molt més alegre o molt més motivada per intentar aconseguir coses que fins aquell moment li era difícil aconseguir. Inclús els mateixos pares, tractar amb els seus fills, doncs la millor ja sigui perquè els pares van parlant uns amb els altres i van veient les dificultats que tot generen, els hi és complicat d'entendre que hi ha maneres de solucionar tot això. I avui dia, doncs, per exemple, una xerrada amb un professor de coaching dirigit a pares és superinteressant.
Clar, ara, per exemple, agafem com a exemple això que deies tu, una xerrada d'una escola amb nens, diguéssim, dirigit a nens. De quina manera doncs, aquest col·laborador de la Fundació, un coach, pot fer entendre, pot fer practicar aquest valor de l'esforç a nens de 10, 12, 15 anys, perquè realment després ho traslladin a la seva vida quotidiana?
A veure, això és complicat, eh? Perquè l'esforç, a veure, l'esforç no s'aprèn només amb una xerrada. És a dir, els valors, com qualsevol valors, s'han d'ensenyar, s'han de practicar, i després, evidentment, les persones que estan per sobre d'aquells nens els han d'exemplaritzar. És a dir, a veure, això s'aprèn a la llarga. El que passa, com diu en James Allen, per exemple, la llavor dels valors s'ha de plantar en el moment que s'ha de plantar. És a dir, si plantem la llavor quan els nanos són molt petitons i, per tant, són com una esponja, vol dir que ho capten tot, en aquell moment aquells valors els fan molt seus. I llavors aquella petita llavor que hem plantat allà va creixent, es va desenvolupant, i al final doncs, aquella persona és molt probable que tot allò en quedi alguna cosa quan sigui més gran. En canvi, per exemple, si intentem inculcar valors o esforç o tot això a persones grans, llavors, bueno, potser tindrem dues feines, no? La de fer lloc en el cervell de moltes coses doncs, que ocupen espai per ficar-hi aquestes llavors que possiblement en aquell moment ni germinin tampoc, no? Vol dir que, a veure, una xerrada està bé perquè ajuda una mica que l'escola moltes vegades o les maneres d'actuar dels pares o d'això ha de millorar, ha de canviar en molts aspectes. O sigui, avui dia s'ha de donar potser més importància a una educació més emotiva. S'ha de tractar més els valors, més que potser de vegades les assignatures concretes. És a dir, avui dia, per exemple, per saber una determinada cosa de la història, apretem un clic en un ordinador i ens en dirà mils de coses, sí, no? Sí. En canvi, si una persona no té après o no està dintre seu valors, com l'esforç, la responsabilitat i tot això, difícilment se'n sortirà doncs, apretant una tecla, no? Vol dir que l'escola, en aquests moments, jo diria, l'escola o qualsevol procés educatiu hauria de ser, bueno, que els valors, sobretot, fossin el fil conductor de totes les assignatures.
Però ara, per exemple, doncs, deies això de que a una persona adulta potser costa més inculcar-li, no, aquest xip de l'esforç que potser no, a un nen que està en constant doncs, aprenentatge. I clar, jo no sé si això de l'esforç estem parlant i donant-hi voltes és una cosa que s'ha de portar com una capacitat, és una cosa que ja ha de venir a la persona o es pot aprendre. És a dir, pot ser que hi hagi gent incapaç de fer aquest esforç, incapaç de mantenir doncs, això, no? Una constància, una lluita, un esforç, al cap i a la fi.
Home, esclar que sí. Home, a veure, la gent tenim la capacitat de canviar, de ser canviants, d'adaptar-nos a les circumstàncies que anem fent. Per exemple, a veure, avui mateix, nosaltres a la nostra web i per les xarxes socials, cada dia posem una frase, que en diem nosaltres una frase cèlebre, on doncs donem aquelles frases que ens ajuden de vegades a tirar endavant, perquè, per exemple, la frase que surt avui diu: el que pot canviar els seus pensaments pot canviar el seu destí. Evidentment, tot està al cap. Això ho hem d'entendre. Sí. És a dir, tant si som petits com si som grans, com el que sigui, al cap hi és tot. Per tant, si som capaços d'educar-nos de millor, perquè tot està amb l'educació, i educar vol dir, moltes vegades, llegir, preocupar-se, entrar, meditar, totes aquestes coses, anar, per exemple, a conferències de persones que en saben del tema i tot això, evidentment podem canviar la nostra manera d'actuar i podem adquirir valors que anys enrere no teníem. Això és evident. Com els podem perdre si no els practiquem? Correcte? És a dir, això és una mica la funció nostra. Més aviat, el que s'intenta amb aquestes xerrades és fer obrir els ulls. Fer obrir els ulls de que la societat que tenim ara, que és tan materialista, i que per això d'això entenem la societat del benestar, a veure, el benestar real són altres coses, no és allò comprar el millor cotxe o anar de vacances en llocs molt específics. És a dir, jo crec que és allò de dir, doncs, aquelles fites que evidentment es poden anar logrant i que d'una manera o altra engrandim la ment. I això és una mica el que es pretén amb aquestes xerrades, no? Per exemple, a veure, aquí pensa que hi ha mares, sobretot, que doncs es pensen encara, per exemple, dic mares perquè, a veure, una cosa que també està clara, les reunions hi ha un tant per cent molt alt que venen de dones. Vull dir, això ho hem d'entendre, vull dir, és així.
Això és així.
Les dones, és claríssim...
És una dada objectiva.
Són més receptives a tot això.
Això sí, ho tenim. Són molt receptives.
Això és així. Però, bueno, vull dir que, per exemple, hi ha persones que encara els hi parles en aquests moments del coaching i es pensen que és per directius, per gent de bancs, per tot això, no? I, en canvi, doncs, el coaching, l'única cosa que fa és ajudar a trobar les eines que cada un tenim a dins nostre, però que moltes vegades no sabem on són.
El coaching perquè...
Per trobar qualsevol problema.
El coaching perquè ens estigui escoltant i digui, però què estan dient? Seria un entrenament, un entrenador...
Sí, és la paraula anglesa.
Exacte, seria la traducció, eh? És a dir, qualsevol tipus d'entrenador personal, sigui físic, com estem doncs acostumats a veure en un gimnàs, o sigui, en aquest cas, mental o conductual, que ens ajuda doncs a portar millor algun aspecte de la nostra vida. Deies tu ara això de les dones que són més receptives o que almenys doncs són estan més disposades a assistir-hi, no, a aquestes xerrades. Una altra cosa és que facin cas, no? Perquè les dones també, o les mares en aquest cas, tenen aquella cosa de que cadascú té el seu mètode i les seves tècniques, no? Que són doncs aplicades a les seves famílies i a les seves cases. Però sí que és veritat que de vegades doncs, quan tenim nens, i no m'ho poso jo perquè jo no en tinc, però sí que és veritat que estem doncs més oberts a aprendre, no? A tècniques de dir com puc fer millor això, com puc ensenyar millor als meus fills a que realment potser ells facin millor les coses del que ho estic fent jo, no?
Sí, és ben bé així. És a dir, clar, la gent que es troba amb un determinat problema, bueno, diguem-li problema...
Digue-li fill, digue-li problema.
O el que sigui, evidentment, en aquell moment troba... és receptiu a aquelles coses que li parlen d'aquells temes. No? Això és claríssim, vull dir, això és així. I potser, en aquest cas, el tema aquest de, sobretot si parlem de nanos molt joves, potser sí que hi ha més recepció per part de mares, també. Vull dir, per què? Perquè, esclar, poder els toca més de prop en el moment quan som bastant petits, no?
Valors a peu de carrer. Un programa produït per Editorial Proteus i Revista Valors. Dirigeix Joan Salicru. Presenta Helena Canseco.
Estem parlant de del valor de l'esforç amb en Joan Vila, de la Fundació Espavila. I jo, Joan, t'anava a preguntar quina és la teva opinió sobre els llibres d'autoajuda, perquè sí que és veritat que és un tema recurrent, això de millora la teva carrera professional, projecta una nova vida, i tot això, l'esforç, doncs, és la primera paraula gairebé que apareix a tots els llibres de coaching personal i d'autoajuda que podem trobar a qualsevol llibreria, no?
A veure, jo diria que, en principi, llegir l'educació en tots els aspectes, i entre elles llegir llibres, evidentment, és importantíssim. Això és una cosa que la societat també cada vegada més, per sort ja va fent, però encara s'ha de potenciar molt més. És a dir, la lectura és bona, sigui la que sigui, és a dir, sigui del tema que sigui. Si parlem, evidentment, de temes d'aquests d'autoajuda, és a dir, home, aquí, per exemple, tenim bons referents. És a dir, per exemple, diu el reguitzell de llibres que ha fet un Torralba, per exemple, Francesc Torralba, doncs és perfecte. Entre ells ha fet l'esforç, o ha fet la perseverança, o ha fet saber estar sol, o tot això. Evidentment, a més, en aquest cas, està fet per una persona que és un fantàstic en aquest món, no?
Sí, sí.
A veure, hi ha molts altres llibres que també poden ser molt útils seguint això, però sempre és important que aquests llibres tinguin un referent, que l'autor sigui un referent. Perquè moltes vegades, potser, a veure, avui dia estem parlant de... Hi ha màrqueting, hi ha molt màrqueting, moltes coses d'aquestes, que a vegades no saps ben bé si el que t'estan oferint té una garantia, digui, tècnica, o no la té tant, no?
Clar.
A veure, jo he parlat del cas del Torralba perquè a nosaltres ens donen tota la credibilitat en aquest tema, no?
Sí.
Val a dir que també que el Torralba és una persona que està també molt... ens ha ajudat molt a la Fundació, vull dir, en aquest aspecte, no?
Jo també volia comentar amb tu perquè la gent que entri a la web veurà tots els apartats, com deies també, hi ha un recull de frases que deies tu, cèlebres, expliqueu de quina manera actueu, qui sou i de quina manera es pot contactar en aquestes xerrades, si volen, suposo que de cara a escoles, contractar els vostres serveis, diguem-ho així, i també expliqueu les beques que atorgueu a iniciatives que d'alguna manera o una altra fomentin aquest valor de l'esforç, no? Dieu que són iniciatives que tinguin lloc a Catalunya, en aquest cas, i que treballin en l'àmbit educatiu i lúdic amb nens de 0 a 16 anys. Jo no sé exactament quins són els requisits, a més d'aquests que he comentat jo, i aquí està una mica dirigit aquestes beques.
Sí, a veure, en principi la Fundació té en aquests moments 3 o 4 maneres de potenciar, podríem dir, els valors que defensem, no? Una és les xerrades, com hem parlat abans. Després també, a veure, aquí estem fent ajudes a persones puntuals, o sigui, persones que no tenen recursos, però que realment, per exemple, són molt vàlides per una determinada professió, però per lo que sigui l'aprenentatge d'aquella professió no tenen prou recursos per fer-la. En aquest cas, per exemple, nosaltres hem ajudat a una noia que ha estudiat medicina i que estava a Aldeas Infantil SOS, i aquesta noia, afortunadament, ja té la carrera. O sigui, en aquest cas concret, era una noia que evidentment no tenia recursos i que ella s'ha esforçat molt perquè s'ha tret la carrera sense haver repetit cursos. La Fundació ha anat fent un seguiment, amb ella ens hem anat veient i, per exemple, aquesta noia ja té la carrera. Estem també ajudant altres nois i noies, per exemple, no sé, ara em ve el cap, per exemple, o a l'escola Montlau de Barcelona hi ha també algun que fa formació professional. N'hi ha algun, hi ha una persona, per exemple, que està també fent cosa de música. Vull dir, en aquest sentit, estem ajudant també a persones concretes, no? Això és una cosa que s'ha de fer, diguem, cada cas s'estudia, el patronat de la Fundació, diu, els papers que s'han de presentar, els requisits, i s'otorga o no s'otorga en funció de lo que diu el patronat, no? Després, l'altra cosa que fem, per exemple, nosaltres també fem bastanta cosa amb les xarxes socials. Per exemple, quan hem parlat de les frases cèlebres, tant al Twitter com al Facebook, estem posant cada dia una frase, allò que diuen, ens doni una mica de xispa, un dia sí. Que així és, perquè dius, primer mantenim les xarxes socials una mica actives,
sí.
I després també hi ha molta gent que ens envien frases. Però llavors nosaltres bueno, mirem aquelles que són més adequades.
Clar, això és el bo de les xarxes socials, d'aquest feedback, no?, que al final et fa enganxar-te encara més.
Correcte, correcte. Això és una altra cosa. També fem escrits. La Fundació surt per diverses revistes, i tant digitals com de paper, surten escrits. Per exemple, l'altre dia em va sortir un sobre l'atur juvenil, el que ens semblava. De vegades doncs parlem d'altres temes, però temes d'actualitat, però enfocats des del punt de vista de l'esforç. No? I després, com a cosa nosaltres podríem dir més rellevant que tenim en aquests moments, és el que en diem les beques Educar fomentant l'esforç. Que això es tracta, a veure, beques o premis. Digue'l, el que passa que a nosaltres ens va semblar més bé la paraula beca.
És més educatiu.
Més que premi, no? Llavors aquí el que es pretén és que es presentin projectes per desenvolupar en qualsevol lloc on hi hagi doncs persones entre 0 i 16 anys. Ja sigui en una escola, ja sigui un centre cívic, ja sigui un esplai deportiu, ja sigui el que sigui, que allà dintre, a part de lo que s'està fent, hi hagi un programa perquè el fil conductor de tot plegat siguin valors. Llavors, hi ha de temps per presentar aquests projectes fins al 30 d'abril. Aquests projectes es poden presentar tot de manera informàtica, tot està informatitzat. Tenim un jurat bastant bo, per exemple, abans hem parlat de Francesc Torralba, doncs és un membre del jurat, de Francesc Torralba. Tenim també representat el món de l'esport, per exemple, el Toni Jiménez, que és el segon entrenador de l'Espanyol, doncs perquè ens sembla que l'esport és molt representatiu de valor.
Dintre
d'un esport es pot representar molt el companyerisme, l'amistat, la col·laboració i l'esforç, en definitiva. Vull dir, llavors, hem considerat que el món de l'esport ja ha d'estar també representat. Tenim, per exemple, el president de la cooperativa Bacus, que també és dintre del jurat. I llavors aquest jurat serà el que donarà els quatre projectes seleccionats, i la Fundació, això són quatre beques de 3.000 euros cada una. 3.000 euros cada una. I llavors això es presenta el projecte per internet, i llavors aquí hi ha d'haver el compromís que aquell projecte que es presenta el curs vinent serà aplicat en algun lloc, una escola, un esplai, allà on sigui. Però hi ha d'haver el compromís d'aquell esplai per aplicar allò. Llavors la Fundació només mirarà que allò s'apliqui, però no entrarà en els resultats perquè seria una cosa molt complexa. I això nosaltres ara estem a la primera convocatòria i, per exemple, es presentarà la segona, tercera, i cada any es volrà fer una convocatòria d'això. Llavors, això, tot per mirar aquestes beques, això es pot entrar a la nostra web, que és www.espavila.cat, i llavors també fundació@espavila.cat,
per fer qualsevol tipus de consultes.
Per fer qualsevol tipus de consulta
i
tot el que cregui convenient de la gent de preguntar.
I també és important comentar, Joan, perquè vosaltres doncs explicaves de quina manera ajudeu, de quina manera doncs això, doneu suport a qui realment doncs demostra que s'ho mereix i que ho necessita i que doncs li va molt bé que estigueu doncs allà per donar-li un cop de mà, però també a la vostra web podeu explicar i feu arribar les vostres necessitats, és l'apartat què necessitem, i doncs expliqueu, per exemple, que necessiteu gent, col·laboradors que facin, doncs, per exemple, aquestes xerrades, gent especialista en el món de l'esforç, diguéssim així, i també suposo que com a fundació privada i com a fundació doncs, que fa una activitat que té uns costos, també necessiteu doncs, col·laboradors o donatius, d'alguna manera, suposo, per a reforçar aquesta tasca que feu, no?
Evidentment. O sigui, la fundació compta amb uns recursos propis, però, a veure, això que estem fent en aquests moments és el que estem fent, però hi ha la previsió de fer moltes coses més. O sigui, tenim moltes idees. Inclús hi ha persones també que ens donen idees, no? De dir, doncs a veure, es podria enfocar per aquí, enfocar per allà, jo sé fer això, jo sé fer allò, vol dir que idees, i evidentment les idees també vol dir que posar-les en pràctica doncs necessita algun diner, no? Aleshores, a veure, també estem oberts a les persones que... Però vaja, això també és important, però nosaltres el que és molt important són la gent que ens doni, sobretot, idees d'ells, de persones, mira, jo sé fer això, jo sé fer allò, jo, això ho podria enfocar així, això ho podríem enfocar així. Comptem ja amb tot un grup de persones, entre elles doncs, professors d'escoles, sobretot això, psicòlegs i persones d'aquest tipus, que són les que periòdicament ens anem reunint i, per exemple, anem dient les xerrades com les enfocarem i què hi afegirem o què traurem. També estem fent un anàlisi de les xerrades que fem. A veure, val a dir que les xerrades són molt participatives, és a dir, es tracta de no fer xerrades cansades, és a dir, es tracta de posar-se, jo què sé, aquí estem fent xerrades de vegades de 10 o 12 persones, tots a l'entorn de la persona que la fa i participar, i per què? Perquè el psicòleg doncs els fa participar, no? Per descobrir-se elles mateixes les seves maneres de pensar, les seves maneres de ser, o per donar-los eines o possibilitats per fer noves coses.
Doncs avui hem parlat amb en Joan Vila, de la Fundació Espavila. Ha estat jo un plaer, no et puc dir res més, Joan, perquè doncs, és una fundació que treballa per fomentar l'esforç i que ho fa des de l'exemple, que és amb molt d'esforç, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i això doncs, sempre és d'agrair. Per tant, et dono les gràcies, per una banda, per la feina que feu, i per l'altra, per acompanyar-nos doncs, avui en el programa d'aquesta setmana.
Moltes gràcies a tu i, sobretot, per haver-nos donat l'oportunitat d'haver pogut parlar per la ràdio.
Doncs aquest programa ha estat gràcies al Mario Ramírez al control tècnic. Jo he intentat posar-li la millor veu possible en el Valors de Peu de Carrer d'aquesta setmana i també gràcies a l'editorial Proteus, a la revista Valors, que fan possible setmana rere setmana doncs, que estiguem amb vosaltres al cap de setmana, i valgui la redundància. Jo m'acomiado fins la setmana vinent. Espero que passeu uns bons 7 dies, per no repetir més la paraula, i ens podeu seguir a les xarxes socials i també enviar-nos mails a valorsdepeudecarrer@gmail.com. Moltes gràcies i fins la setmana vinent.
Valors a peu de carrer, a Ràdio Estel.